Segur que molta gent escoltant aquesta música ja sap de quina pel·lícula estem parlant, però si no saben concretament de quina pel·lícula anem a parlar ara, potser segurament s'identifiquen el director, perquè els títols de crèdit d'aquest senyor realment són com una mica com els de Woody Allen, que són ja una marca registrada pràcticament, l'estil musical i la tipografia de les lletres. Carles Gómez, benvingut.
Benvingut. Ah, gràcies.
gràcies, Carles. Escolta, quan et vaig descobrir com a gran analista d'imatges i d'escenes va ser a través del llibre de Mystic River, dedicat a Mystic River. En aquest cas estem amb un altre Clint Eastwood, la pel·lícula, vaja, que li va, crec, donar els primers Òscar al millor director, no?
I millor pel·lícula, millor pel·lícula.
Any 91?
92.
92, Sin Perdón.
Exacte.
La següent pel·lícula que ens portes, el següent gran clàssic per analitzar. Què ens expliques de Sin Perdón?
Bé, Sin Perdón és una pel·lícula important dintre de la filmografia de Clint Eastwood, que com, tant com a director com a actor s'associa generalment al gènere del western, i aquest és l'últim western que dirigeix i on aporta tota la saviesa que ha anat aprenent al llarg de la seva filmografia. I quan diem això volem dir que és, senzillament, és com la deconstrucció de tot aquest coneixement respecte al gènere que té, i és una mena de desmitificació de les seues claus més característiques.
Seria una pila que aleshores, diguéssim, allò dins... Ell mateix ja veu que no farà més western.
Exacte, sembla ser... Sí, com si fos el seu epíleg en Gran Torino, que és com l'acomiadament de Dirty Harry, de Harry el Sucio, doncs aquí en el clau de... del gènere del western, i amb aquesta mena de desmitificació, que de totes formes és un discurs que recorre tota la filmografia de Clint Eastwood a través de pel·lícules com J. Edgar, que és com la cara fosca del personatge del creador de l'FBI, o també Byrd, que és també un biopic en el que es veuen les llums i ombres del mític saxofonista Charlie Parker. Em refereix a desgranar i voler anar més enllà del mite. Diguem, no quedar-se només en la superfície de la llegenda, sinó veure també les ombres d'aquesta llegenda. Vale? I aquest procés comença des del mateix protagonista, William Money, que està interpretat pel mateix Clint Eastwood, i que és un antic assassí sobre el que corren rumors d'assassinats terribles, etc, i que ara mateix és un granger que es va redimir a través de la seva dona, ara morta, en la ficció, òbviament, i que ara cria porcs i no té punteria i no sap quasi ni pujar a cavall. De fet, Clint Eastwood en el western representa un canvi en l'arquetipus d'heroi, i que es converteix en un antiheroi total, ja que s'allunya de la figura arquetípica aquesta de l'heroi clàssic interpretat per John Wayne, que pareixia quasi un Aquiles en el desert. Ell és un vaquer, és un cowboy que és capaç de disparar a l'esquena d'un tipus sense cap tipus d'escrúpol.
De complexa, no?
Exacte.
Val. Com ens ensenya això la pel·lícula, a veure?
A través de certes claus que són inherents al gènere del western i que aquí d'alguna forma transgredeix. Una d'elles és el tema de la masculinitat, no? El western és un gènere que...
De testosterona.
Exactament, sí, que és quasi la imatge del macho està tan present com la del desert, diguem. I aquí, des del mateix inici, es veu com es transgredeix. La història, comença amb una mutilació d'una prostituta pel fet que s'ha rigut del tamany del pene d'un cowboy que està amb un còmplice i que la maltracten, i a través d'aquí les prostitutes de la localitat que regenta, diguem, el sheriff Littleville, interpretat per Gene Hackman, aconsegueixen una suma de diners per contractar un sicari per matar aquests maltractadors, no? I això és algo que el tema del membre viril, que sempre està molt present, es tracta d'una escena importantíssima en la que apareix un biògraf. La figura del biògraf és molt interessant en aquesta desmitificació, ja que el que conta és el que hi ha darrere, analitza les figures que van passejar per aquest per western, diguem.
Yo estaba en el salón Blue Bottle de Wichita la noche en que Bob el inglés mató a Corky Corcoran, y no le vi a usted allí, ni a ninguna mujer, ni a nadie con dos revólveres. Nada de eso.
¿Estaba allí?
Sí, yo estaba allí. Para empezar, Corky nunca llevaba dos revólveres. ¿Le hubiera ido mejor?
Le llamaban Corcoran dos revólveres.
Sí, muchos le llamaban dos revólveres. Pero eso no se debía a que llevara dos armas. Se debía a que tenía una polla tan enorme que era más larga que el cañón del Walker Colt que solía llevar. El único insulto al honor consistió en meterle aquella cosa a la señorita francesa que Bob el inglés intentaba conquistar.
Sentíem aquesta magnífica veu del Gene Hackman, un actor que jo trobo faltant no saps quan, Carles? Es va retirar quan encara tenia molt que oferir. Desmitificació és una paraula clau en la secció d'avui. Està desmentint una llegenda, diguéssim, per una història molt més absurda, o digue-li com vulguis, no?
Més patètica, diguem, sí, en la que la figura que és del cowboy, del forajido, diguem, que en aquest cas estan parlant de Bob l'Anglès, un personatge interpretat per Richard Harris, era tot fals el que li contava el biògraf, i veiem una història de borratxos.
Val, aquesta és una de les maneres que té Clint Eastwood d'ensenyar-nos, de desmentir, entre cometes.
Exactament, sí. Val. Altre component important des del gènere western, fins i tot quasi més, és la violència. Mm. El western està sempre relacionat a... Bueno, és que el western bàsicament és la història de la conquista de l'Oest i és, bueno, un genocidi contra els natius americans, no? Per tant, és algo inherent al gènere, i aquí el que veiem és una violència completament descarnada, completament realista, diguem, dins de certs marges, i no els trets habituals del cine clàssic en el que, o la botella que li trenquen el cap a uno i no li fa res, no? Aquí ho podem veure a la primera mort d'un dels dos maltractadors de la prostituta, la lenta agonia d'aquest personatge i la distància en la que es sent tot, no? Perquè bàsicament fa el tret oportú, Clint Eastwood, i tot és una espera que aquest personatge morga dessagnat, i damunt la posa en escena, ho subratlla de manera molt explícita al mostrar-ho tot fora de camp, diguem, veient a Clint Eastwood en un pla més o menys general amb els seus dos acompanyants, que són Ned, interpretat per Morgan Freeman, i Scofield Kid, que és un vaquer miop, que és algo que... Bueno.
Sí, sí, recordo que tenen la discussió aquella. Morgan Freeman li para un... li fa una trampa, diguéssim, li diu, mira aquest ocell, no sé què, i l'altre diu, sí, diu, no hi ha cap ocell, no veus res. Sí, no recordo malament, eh?
Exactament, sí, és una forma de mostrar el que hi ha més enllà, com, bueno, no són només vaquers de punteria perfecta, sinó que tenen els seus defectes.
No, fa molta gràcia com fan allò dels càlculs dels metres, dels que poden disparar i tal. Recordo, per exemple, a Valor de Ley, no?, que també hi havia una escena que estaven apuntant i el tio deia, no, és que des d'aquí és impossible encertar ningú, trencant també una mica aquests mites de l'Oest, que, vaja, treien la pistola i palaven a tot qui.
Sí, que el mateix Clint Eastwood ha fet en la trilogia d'or de l'Espaguete Western, de Sergio Leone, no? Uh-huh. I aquí podem veure aquesta escena, aquesta lenta agonia que contradiu les morts aquestes fantàstiques dels westerns, també fantàstics, dels anys 30 i 40.
Haz algo y cárgalo.
¡Slim!
Has fallado.
Le he dado.
¡Me han dado, chicos!
No está muerto.
Tal vez sí, tal vez no. Creo que le he dado de lleno.
¿Crees que va a morir?
¡Me han dado!
Sí. Le hemos matado. Eso creo.
¡Me muero, amigos!
És a dir, que el que seria diferent respecte al western clàssic, per entendre'ns, és que es quedin parlant amb l'altre allà queixant-se, tot això, això seria impensable en un altre moment.
Exactament, i aquí encara només hem posat un fragment, però quan continua l'escena és el que està a punt de morir, demanant aigua, i Clint Eastwood i els seus dos acompanyants finalment dient, bueno, doneu-li aigua...
Perquè es calli d'una vegada, no?
Exactament, i sí, tot és com fora... Bueno, no fora de camp, en aquest cas, en este plano sí, hi ha fins i tot 8 talls després del tret, fins a veure la ferida del personatge, i el que podem veure és que no hi ha res heroic en la mort d'aquest agressor, no hi ha res que siga èpic, i fins i tot l'escena acaba amb un detall d'acting que a mi em sembla meravellós, i és Clint Eastwood agafant un tros d'arena i jugant amb ella com si s'estiguera avorrint de l'espera de la mort, no?
Sí, rutina pura.
Exactament. Mm-hmm. Més encara per a ell, que és un personatge que, com sabrem després, és un desalmado absolut. I la segona escena de la mort del seu maltractador és encara més desmitificar-ho, diguem, perquè el maten directament quan està cagant. I aquesta violència, el que acaba fent, com és habitual en la filmografia de Clint Eastwood, i sobretot en la pel·lícula que hem citat abans, Mystic River, que tracta tota ella sobre una radiografia de la violència en els Estats Units, és oferir un comentari sobre aquestes històries, sobre la construcció del país, que, bueno, Clint Eastwood va dir que les úniques dues aportacions culturals dels Estats Units eren el jazz i el western. Per això el western permet aquest tipus de comentaris sobre la nació en la que va néixer, etc, etc. I voldria mostrar un altre clip que es veu al final i que és el clímax de la pel·lícula, en el que Clint Eastwood ja ha fet justícia d'una forma, bé, quasi discutible, diguem.
Os recomiendo que enterréis a Ned. Y otra cosa, No se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.
A veure, dues coses. Primer, que m'ha encantat la veu que té el Clint Eastwood en aquesta escena, era el Constantino Romero, perquè sí. Realment la veu de cadascú és la que és, però la de Clint Eastwood és bastant diferent, realment, té una veu bastant aguda o
Clint Eastwood, més suau. Com que és, susurra, diguem, i Constantino Romero ho diu tot en una contundència, que això bueno, ens perjudica el discurs perquè realment la veu de Clint Eastwood és fins i tot més tranquil·la i juga més a aquesta, llevar tot, tot component èpic de les escenes. Aquí encara, bueno, tu...
Però Constantino Romero era un crac, eh? Exactament. Convertia les interpretacions de Schwarzenegger en bones quan la veu que té aquell senyor i la pronúncia són lamentables.
Austriaca, sí, sí.
I segona cosa, el que comentaves abans, les pel·lícules de Clint Eastwood sempre rodejades d'una certa ambigüetat, diguéssim, no? Moral, en aquesta pel·lícula també, doncs.
Exactament, sí, perquè al final és l'antiheroi absolut, és una persona que només s'ha redimit perquè s'ha fet grangera al final, però que és un assassí amb un passat violent que el perseguirà tota sa vida, però la característica més apreciable d'aquest moment, i que, òbviament, sentint-lo només no podem apreciar-ho, és que durant tot aquest discurs el que veiem al segon terme, veiem un primer pla de Clint Eastwood i en segon terme desenfocat el que veiem és una bandera dels Estats Units. Mm. Què ens està volent dir? Pues que este país s'ha fundat a base de sang i de la sang dels mateixos, sempre. Mm.
Et farem arribar propostes que ens fan arribar els oients a nosaltres.
Ah, genial.
Dient escenes o, vaja, pel·lícules per analitzar. Carles Gómez, moltes gràcies per venir una setmana més i res, t'esperem a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.